tal quan més et vingui de gust. Marina Rossell canta Mostaquí volum 2, el nou CD amb cançons escollides pel mateix Mostaquí ja a la venda. Es presentarà en concert el 3 de juliol al Teatre Grec de Barcelona. Un disc meravellós. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat. Aquest estiu, els directors seran Montserrat Lloberes del 28 de juliol al 2 d'agost, Eduard Vila del 4 al 9 d'agost i David Hernández del 18 al 23 d'agost. A totes les trobades, la ponència Els cristians, testimonis de Jesucrist, a càrrec de Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, allotjament a l'hostatgeria del monestir. La trobada general serà els dies 25 i 26 d'octubre a Castelló de la Plana. Inscripcions fins al 5 de juliol. Més informació al 93 877 77 66 i a trobadescant@abadiamontserrat.net.
Ràdio Estel.
Alopel Escuma, un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies, un producte de Catalysis SL. Un complement alimentari que afavoreixi el desenvolupament dels teus ossos? És Calcis, el complement que ajuda a cobrir les necessitats diàries de calci i vitamines, així com absorbir i fixar el calci. Calcis, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es.
A Ràdio Estel, Vademecum, amb Biel Cadilla.
Tota una lliçó, això és el que ens han donat els treballadors de l'Hospital de Bellvitge. Des de fa un parell de setmanes han emprès una mena d'amotinament en contra de la direcció del centre per mirar d'impedir el tancament d'algunes plantes. La gerència pretén tancar més de 200 llits fins passat l'estiu, diuen. Això és una tercera part del total de llits de què disposa aquest hospital. Mesures d'estalvi com aquestes són habituals, de fet, en els mesos d'estiu, des que van començar les retallades. Ara, però, els treballadors de Bellvitge, com la Gallineta, han dit que prou, que els serveis d'urgència estan saturats i que no es poden permetre el tancament de plantes. De fet, denuncien que fins i tot alguns pacients han hagut d'esperar-se fins a 6 hores a ser atesos als serveis d'urgències. I alguns dels pacients a l'hospital també han secundat aquesta protesta dels treballadors per evitar el tancament de les plantes. Doncs bé, el que dèiem, tota una lliçó. Si en altres àmbits de la vida féssim el mateix, evitaríem moltes altres injustícies i que ens prenguessin el pèl. Però en aquesta ocasió han tocat os. S'han trobat amb una reacció que probablement no s'esperaven, i és que, senyors, és ben veritat, amb la salut no s'hi juga. Benvinguts a Vademecum. Doncs vinga, som-hi amb el repàs dels temes de què tractarem en el programa d'avui. El primer que farem, com sempre, serà repassar l'actualitat de la setmana de la mà d'Eva Caballero, cap de redacció de la revista Salut Total. Parlarem, entre d'altres, d'aquestes protestes dels treballadors i pacients de Bellvitge per evitar el tancament d'algunes plantes. Per això entrevistarem a Ramon Montoya, president de la Junta de Personal de l'Hospital de Bellvitge. Després obrirem l'espai de consulta del doctor Jordi Forés. Avui ens parlarà dels problemes de circulació. I és que amb la calor són moltes les persones que comencen a sentir les cames pesades, que poden derivar en problemes més importants, com per exemple la cel·lulitis. El nutricionista David Gasol ens dirà com hem de menjar per combatre aquesta dolència. Una setmana més, també disseccionarem alguna de les sèries de metges de la història de la televisió. Avui recordarem la sèrie Anatomia de Grey. Ens ajudarà la doctora Mònica Fernández, que és hematòloga de l'Hospital de Sant Pau. I per acabar, ara que, com ja hem dit, som a l'estiu, tractarem altres problemes típics d'aquesta època de l'any. Per exemple, les insolacions, les cremades, les diarrees, les intoxicacions o les picades de medusa o de mosquit. A fi, en parlarem amb el doctor Anton Pujol, que és metge de família a Reus. Tot això des d'ara i fins a les 11, aquí al Vademécum de Ràdio Estel, amb la direcció d'Emili Pacheco, l'Eva Caballero a la redacció i la producció, en Mario Ramírez al control de so i qui us parla, en Biel Cadilla. Vinga, va, doncs, comencem. Engeguem el Vademécum amb el repàs, com sempre, de l'actualitat.
Infosalut. Al Vademécum ens posem al dia.
I ho fem, com sempre, amb l'Eva Caballero. Eva, bona nit.
Bona nit, Biel.
Per cert, abans de res, dilluns arriba al quiosc el número de juliol de la revista Salut Total. Eva, amb quins temes destacats?
Sí, la setmana que ve ja està a quioscos la revista de juliol. Ve molt estiuenca. Uh-huh. Parlem, hi ha un especial d'hidratació, de lo important que és beure aigua mineral natural, amb una especialista, la doctora Magda Carles, que explica les diferències entre tipus d'aigua mineral.
Sí, hi ha diferències?
Sí, hi ha moltes diferències. També parlem de l'esport, a l'estiu. Uh-huh. Ara això està molt de moda, el running, que és el footing de tota la vida. Per fer-ho a la muntanya, per exemple, s'ha de prendre precaucions. No és el mateix que sobre asfalt. I sobre les vacances parlem també de les picades, les cremades, protecció solar, infeccions... Un article molt interessant del doctor Anton Pujol sobre la diarrea estival, molt
Mira,
típica.
Avui el tindrem aquí.
Sí, avui el tenim aquí. I, bueno, en portada tenim a Raquel Sánchez Silva, que és la presentadora de Supervivientes, uh-huh. Es va fer famosa, però, bueno, ha presentat molts programes a Telecinco, que amb 41 anys està guapíssima i, bueno, ens explica els seus secrets de bellesa.
A veure, si en podem aprendre alguna cosa i podem estar tan estupendos com ella. En fi, doncs, ja ho sabeu, dilluns a comprar la revista Salut Total als quioscos. Ara, doncs, repassem els temes de la setmana i comencem amb les noves mesures del Departament de Salut per frenar el consum de cànnabis.
Sí, la Generalitat vol aprovar un codi de bones pràctiques per fer front a la quantitat de clubs de fumadors que estan sorgint. De fet, n'hi ha 300 clubs canàbics a Catalunya ja. El Departament de Boi Ruiz portarà al setembre al Parlament un esborrany de proposta de bones pràctiques per regular l'autoconsum del cànnabis a Catalunya. Un document que neix després de 2 anys de diàlegs entre els sectors canàbic i polític. Entre altres coses, el document prohibeix que els clubs facin publicitat i tinguin beneficis econòmics i regularà sobretot el transport i el cultiu de la marihuana, així com l'organització dels clubs. Per exemple, els clients no podran ser públics, sinó que seran admesos al club amb l'aval d'un amic que ja sigui soci. Encara s'estan acabant de definir i regular molts punts del text.
Una altra notícia que ha portat cua aquest any és la limitació de la vacuna de la varicel·la. Doncs bé, el govern espanyol segueix enrocant-se en la seva postura i ha fet una passa més perquè la vacuna ja no pugui comprar-se a cap farmàcia de l'estat espanyol.
Fins ara, els pares que volien vacunar els seus fills abans dels 12 anys podien trobar-la a les farmàcies de Navarra, Ceuta i Melilla. Ara, però, el Ministeri de Sanitat ha decidit que passi a ser ús exclusivament hospitalari per unificar criteris i garantir que només s'administra a nens de 12 anys que no han passat la malaltia. Això, en teoria, suposa que Navarra, Ceuta i Melilla, que segueixen vacunant a nadons de 12 mesos i distribuint-la en farmàcies, desisteixin de la seva singularitat. Però la consellera de Salut navarresa ja ha deixat clar que no cedirà i que mantindrà les seves pròpies pautes, ja que és l'única comunitat, Navarra, on la malaltia està erradicada gràcies a l'administració de la vacuna en la primera infància. L'única concessió del Ministeri de Sanitat ha estat deixar en mans de les comunitats autònomes la decisió de quins centres sanitaris podran administrar la vacuna. Una concessió insuficient per l'Associació Espanyola de Pediatria, que ja ha mostrat el seu disgust amb la decisió del Ministeri i ha advertit que aquesta decisió farà augmentar els casos i les hospitalitzacions de nens infectats pel virus.
Ara anem amb una troballa curiosa del món de les malalties infeccioses. El virus de l'hepatitis C evita el rebuig després d'un trasplantament de fetge.
Sí, sembla ser que aquest virus, quan li convé, pot tenir un efecte una mica positiu per l'organisme. Una investigació espanyola ha demostrat que l'hepatitis C manipula el sistema immunològic per protegir el fetge, convertint-se en un aliat inesperat contra el rebuig en pacients amb un fetge trasplantat. En el 50% dels casos de pacients infectats, el virus protegeix el fetge del donant, fins al punt que els pacients no necessiten prendre la medicació immunosupressora perquè el seu cos no ataqui els nous òrgans. Aquest descobriment no té, de moment, utilitat clínica, ja que, encara que el virus permetés eliminar el risc de rebuig, a la llarga la infecció accelera la cirrosi del fetge i se l'acaba carregant. És a dir, no compensa contagiar els pacients receptors del trasplant. Tot i així, obre portes per investigar sobre els complexos processos del sistema immunològic i es faran estudis per tal d'aconseguir, en un futur, millorar la tolerància dels trasplantaments sense necessitat de medicacions tan dures.
Hi ha una notícia de cardiologia que demostra les diferències assistencials que hi ha entre comunitats autònomes.
Segons la Societat Espanyola de Cardiologia, la mortalitat per infart varia en un 50% entre unes regions i d'altres. A Navarra, per exemple, que és la que presenta menys mortalitat, només mor un 6% de les persones que arriben a l'hospital després de patir un infart, mentre que al País Valencià, que és la que té la taxa més alta, en mor el 9,6%. Catalunya és la segona comunitat que menys mortalitat presenta, amb un 6,9%. Les xifres demostren que és necessari establir programes integrats d'organització assistencial. És fonamental el temps que passa entre que el pacient pateix l'infart fins que se li practica la intervenció. Per això, la Societat Espanyola de Cardiologia està posant en marxa diversos projectes per medir la qualitat assistencial en els problemes cardíacs, que són la primera causa de mort en els països desenvolupats.
I ara en parlem d'una fita mèdica que obre portes a la millora de la qualitat de vida dels que pateixen paràlisi a les extremitats. Un lesionat medular ha aconseguit moure les mans gràcies a un xip cerebral.
És el primer cop que es produeix un fet així. El protagonista ha estat un jove de 23 anys, Ian Brookhart, d'Ohio, als Estats Units, i va tenir un accident fa 4 anys mentre feia submarinisme. Va patir, malauradament, una lesió medular que el va deixar amb una paràlisi als braços, però aquesta setmana ha pogut comprovar com, només pensant, ha pogut moure les mans i els dits gràcies a un sistema anomenat NeuroBridge, creat per investigadors de la Universitat d'Ohio. El pacient va ser operat fa uns mesos i li van introduir un xip a la regió cerebral que controla els moviments de les mans. El xip és l'encarregat d'interpretar les senyals neuronals i enviar-les a un ordinador, que les recodifica i les envia a una màniga artificial amb neurosensors, que mobilitza el braç i mitjançant impulsos. El dispositiu permet reconnectar el cervell directament amb els músculs perquè el pacient pugui controlar els moviments. Aquesta tecnologia innovadora està començant a obrir-se després de més de 10 anys de fabricació.
I una curiositat que també obre portes de cara al futur és una investigació científica americana que ha descobert que el microbioma de cadascú de nosaltres està al nostre telèfon mòbil.
Sí, Biel, el teu smartphone ho diu tot sobre les teves bactèries. Un estudi de la Universitat d'Oregon, als Estats Units, ha analitzat els microbis dels dits de 17 persones i els ha comparat amb els microbis que hi ha a les pantalles dels seus telèfons. Els resultats són molt interessants. Van trobar en els mòbils les bactèries més comuns en humans, amb una coincidència microbiana entre els usuaris analitzats i els seus dispositius de més del 80%. Com una autèntica extensió de nosaltres, ja són els mòbils. Les estadístiques ens diuen que cada un de nosaltres consultem el nostre mòbil una mitja de 150 cops al dia. Els investigadors creuen que, en el futur, els smartphones, o els mòbils, es podrien fer servir com a sensors bacterians del nostre estat de salut. És a dir, com aliats en el control de les bactèries per conèixer la nostra salut i la relació que tenim amb el medi ambient. De forma no invasiva, simplement analitzant les bactèries de l'aparell.
I acabem, Eva, parlant de l'Hospital de Bellvitge, on segueixen les protestes pels tancaments de plantes i sembla que han aconseguit aturar-lo.
De moment, però la direcció de l'hospital diu que faran el que estava previst. Treballadors, veïns i usuaris del centre s'estan mobilitzant aquesta setmana, concentrant-se en algunes plantes per impedir el seu tancament. La direcció sembla sorpresa per la reacció dels treballadors i dels sindicats, ja que fa 2 mesos que es van anunciar aquests tancaments que, a més, sembla ser que són habituals amb la baixada de feina de l'estiu i, segons la direcció, no afecta l'atenció dels pacients. Tot i així, els sindicats denuncien les males condicions dels pacients a urgències, que es veu que s'han d'estar als passadissos a l'espera de ser ingressats fins que hi hagi un llit disponible. Alguns pacients s'han negat a marxar de les seves habitacions amb la pressió grupal d'un centenar de persones i han aconseguit aturar o aplaçar, no se sap ben bé encara, la clausura prevista de 206 llits.
Doncs anem a buscar l'última hora sobre aquesta qüestió. Per això saludem ara a Ramon Montoya, que és president de la Junta de Personal de l'Hospital de Bellvitge i membre del sindicat SATSE. Bona nit i benvingut a Vademecum.
Hola, què tal?
Senyor Montoya, avui han tingut una nova reunió amb la direcció del centre. Hi ha hagut alguna novetat important?
A veure, al final aquesta reunió s'ha pogut fer perquè s'havia convocat a la Junta de Personal, on sempre, habitualment, fem aquestes reunions, i la direcció de gerència no s'ha presentat. Vale. Vale? Ens han trucat per telèfon, ens han dit que canviaven el lloc per fer la reunió, la volíem fer a la sala de gerència, i la Junta de Personal ja havia començat la reunió i no ens volíem moure del lloc on habitualment fem la reunió, i nosaltres hem continuat amb la reunió de Junta de Personal, som només els sindicats, i hem tingut les nostres decisions.
I quines han estat aquestes decisions?
Pues primer, la primera ha estat que farem guàrdia aquest cap de setmana, diguem, estar revisant el diumenge per evitar que tanquin més llits. Hi ha llits amenaçats, com són la 12-2, la 12-1 i la 8-3, i la 8-2, que volen tancar. Llavors farem guàrdies diferents delegats de Junta de Personal perquè no tanquin. I l'altra decisió que hem pres, ja que la violència ens ha presentat i no ha vingut avui, és fer un escrit a la Comissió de Salut del Parlament per poder parlar amb els representants polítics de tots els grups parlamentaris i explicar-li la situació que estem patint aquí a l'Hospital de Bellvitge, que és insostenible. No podem permetre ja que tanquin més llits perquè estem sota mínims, hi ha molta pressió assistencial, les residències estan col·lapsades, les llistes d'espera s'incrementen i la qualitat assistencial està disminuint d'una forma brutal, no?
Es nota que la situació és bastant extremada, perquè és que la direcció assegura que els tancaments de plantes estaven anunciats fa 2 mesos i que és un procediment normal a l'estiu, quan baixa la feina. De fet, l'any passat diuen que van prendre les mateixes mesures.
Sí, mira, és veritat, o sigui, és veritat, però o sigui, se m'oblida un detall que és molt important. Sempre, des del 2010, vam tancar cada estiu 200 llits, però clar, el 2010 teníem 850 llits oberts. Si tancaven 200, ens quedàvem per passar l'estiu amb 600, no? I ara tenim 625, i si tancen 200, ens quedem per passar l'estiu amb 400. Mm. Llavors, clar, la planificació és la mateixa, però sobre un número de llits que és molt més inferior que no l'any passat, el 2012, el 2011 i el 2010.
I teniu por... Teniu por, Ramon, que darrere d'aquest tancament, en principi, temporal, durant l'estiu, d'algunes plantes, hi pugui haver la intenció de fer algun tancament definitiu o alguns acomiadaments?
Clar, evidentment, això ja ha passat. O sigui, cada estiu tanquen 200 llits i després no es tornen a reobrir. Això dona l'explicació que t'he explicat, que des del 2010 fins al 2014 s'han quedat pel camí 225 llits, 250 llits, que no s'han tornat a reobrir. Això és la por que tenim. Que ja si ens queden 600 llits, si tanquen 200 i després no tornem a reobrir al 100%, doncs que aquest estiu tornem a perdre entre 40 i 50 llits, que és el que la mitjana que estem perdent cada estiu, des que van començar les retallades importants aquí a la sanitat.
Mm-hmm. La direcció de l'hospital sembla que s'ha quedat sorpresa amb la reacció tant dels treballadors com dels pacients. S'esperaven vostès que els pacients s'afegirien a la protesta?
No, escolta, les protestes són nosaltres. És que la reacció va sortir espontàniament dels usuaris que estaven ingressats a la unitat. Aquí, a la Confederació de Sessionaris del Baix Llobregat, del Prat, d'aquí de l'Hospitalet, tal, tots els dimecres a la una del migdia estan recollint signatures i després d'aquesta informació de la direcció de tancament de llits s'han revelat i han sigut ells els que a les zones puntes s'han concentrat per evitar tancaments. I els mateixos pacients que estan ingressats als llits no volen sortir de la unitat perquè estan molt ben atesos i no volen que es tanquin i els canvien de llit. Tot i que la direcció parla amb ells per intentar convèncer-nos de canvi d'unitat, no? Uh-huh. I nosaltres només el que estem donant és suport a aquests males que no volen tancar la planta.
Doncs seguirem atents al que acabi passant a l'Hospital de Bellvitge. Ramon Montoya, president de la Junta de Personal del Centre, representant del sindicat SATSE, gràcies per atendre la trucada de Bademecum. Fins a una altra, bona nit.
A vosaltres per trucar. Moltes gràcies.
Doncs bé, Eva, cap de redacció, Eva Caballero, cap de redacció de la revista Salut Total, gràcies també per ser avui amb nosaltres una setmana més. Et seguim a través de la vostra pàgina web, www.revistasaluttotal.com, i dilluns, ja ho hem dit tots, a comprar la revista als quioscos.
Gràcies, bona nit, Biel.
Fins la setmana que ve, bona nit. Una pausa i de seguida tornem.
Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això, tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot. Un complement alimentari que pugui ajudar a reforçar la memòria? És Alfer, el complement a base d'antioxidants i vitamines específiques per reforçar els processos orgànics relacionats amb el sistema nerviós central. Quan la memòria falla, Alfer, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es.
Al Vademecum de Ràdio Estel, passem consulta. amb el doctor Jordi Forés.
Doncs vinga, va, obrim aquest espai, l'espai de consulta. Doctor Forés, bona nit.
Bona nit.
I saludem també, com sempre, el seu col·laborador, el nutricionista David Gasol. David, també benvingut, bona nit.
Bona nit.
Doncs ha començat definitivament la calor, ja ens endinsem en ple estiu i el termòmetre puja i puja cada vegada més, i això, entre d'altres inconvenients, és un autèntic suplici per a aquelles persones que pateixen d'una mala circulació o allò que en diem popularment les cames pesades, no? La calor, doctor, és el detonant perquè sorgeixin problemes d'aquest tipus?
Bé, la calor ajuda. El que passa que sorgeix amb aquelles persones que prèviament ja tenen un problema de circulació i que solen patir durant tot l'any, encara que és molt més evident, sobretot a aquesta època de l'estiu.
Mm. Quina mena de problemes són els més freqüents, podríem dir, amb els temes de circulació?
Bé, el tema, els problemes més freqüents d'aquestes persones que pateixen insuficiència venosa en aquesta època que fa una gran xafogor i fa molta calor, és que normalment els hi fa mal les cames, se'ls inflen, moltes vegades se'ls hi posa molt més, o sigui, vermelles, i aquelles venes que normalment es veien durant l'any una mica grans, doncs a l'estiu es veuen molt grans, que moltes vegades fan fresa, no? I és un dels motius pels quals, doncs, són moltes les persones que venen a aquesta època, doncs, perquè tenen aquests dolors i aquestes molèsties, però malauradament, malgrat els tractis, quan comença a arribar els mesos de setembre, octubre, com que aquestes molèsties comencen a desaparèixer en la major part d'aquests pacients, molts s'obliden fins la pròxima temporada. I és un tema que s'ha de tractar durant tot l'any, no només a l'època de l'estiu.
Clar, encara que no, en aquell moment no sentis les cames tan pesades, no tant de dolor...
Clar, des del moment que tu ja diagnostiques que aquell pacient, doncs, té un problema d'insuficiència venosa, clar, el tractament va destinat a millorar la paret muscular de la vena perquè pugui intentar complir millor la seva funció, que és retornar la sang, doncs, cap al cor, no? Quan aquesta vena perd aquesta força, perd aquesta part muscular, doncs es dilata i no compleix bé la seva funció i la sang, doncs, li costa de retornar cap al cor, amb la qual cosa, doncs, moltes vegades, doncs, es remansa la mateixa vena, per això es fan més grosses, i surten, doncs, de substàncies fora de la vena, per això moltes vegades s'inflen i es formen el que s'anomenen els edemes, que és una inflor, doncs, característica, perquè quan tu apretes, doncs, la pell de la cama, doncs, s'enfonsa el dit i li costa tornar un altre cop al seu lloc, no? Mm. És per això que és important, un cop més aquí, doncs, fer una molt bona prevenció durant tot l'any, sobretot, doncs, a través, doncs, de mesures com pot ser la pràctica de l'esport, on hem de procurar, doncs, millorar el to muscular de la cama i així al mateix temps millorem la paret muscular, i també exercicis que moltes vegades donem als nostres pacients que poden fer perfectament a casa tots els dies per poder millorar durant tot l'any aquesta salut a nivell de les cames.
I, doctor, aquests problemes que explicàvem ara, cames pesades, inflor, poden derivar en problemes més greus si no es tracta correctament?
Sí, perquè quan tu tens un problema a nivell vascular i aquesta vena pot arribar un moment que ja no compleixi la seva funció, el retorn venós ja no és el correcte, i aquí podem tenir problemes més serios. Per això, per exemple, la gent que té problemes venosos importants es recomana que no prengui el sol, que no li toqui el sol directament a la platja, perquè realment provoca una vasodilatació molt més gran de la que té, és a dir, que la vena es fa molt més, es dilata molt més i pot arribar inclús a tindre problemes de trombosis. Okay. És per això que s'ha de tindre molta cura, és un problema relativament freqüent, però que es pot solucionar i que es pot millorar. I quan hi arriba un punt que aquesta vena ja està molt malmesa, moltes vegades s'arriba a la cirurgia. Però abans d'arribar aquí, hi ha tota una sèrie de mesures que es poden prendre durant tot l'any per tal de millorar i intentar evitar, doncs, la cirurgia i millorar la salut de les nostres cames.
Que vostè ja ens ha explicat una mica, no?, el que hem d'anar fent durant tot l'any, la prevenció que hem de tenir, però hi ha algun tractament d'això que fer a l'hora de... És a dir, quan arriba l'estiu, no has pres aquestes mesures preventives i et trobes que les cames, doncs, se't inflen, se't posen vermelles, què podem fer?
Bé, el primer de tot, anar al nostre metge de confiança. Uh-huh. que és un referent que ens pot indicar quines mesures podem prendre, des de mesures com mitges compressives, com exercicis, com per exemple doncs fer dutxes d'aigua freda i aigua calenta, que això, si es fa regularment unes quantes vegades durant el dia, durant mitja hora, realment al cap dels dies i de les setmanes funciona bastant bé. De totes maneres, doncs, quan un pacient es troba doncs, amb aquest tipus de problemes, normalment no ve d'un dia per l'altre. El pacient ja comença a veure's, no?, que comença a tindre aquests problemes. Llavors, és aquest moment que té que consultar doncs, amb el seu metge, doncs, allà, quines mesures pot prendre. I a part d'aquestes, que són molt preventives, hi ha una sèrie de tractaments doncs, naturals i homeopàtics que presos durant tot l'any ens ajuden doncs, a millorar la nostra qualitat de les venes, sobretot la paret muscular, sense cap altra pretensió d'intentar mantenir l'estat venós que té el nostre pacient el dia que ve la consulta, millorar-lo i intentar doncs, evitar doncs, que això vagi a més. I això es pot aconseguir, però clar, no es pot aconseguir si un pacient ve al mes de juliol perquè està molt malament i a l'agost ja no torna perquè està a vacances i al setembre se n'oblida.
Clar.
I és com tot, no? Llavors per això es fa una crida de que al pacient que se li pot diagnosticar aquest problema, doncs que prengui consciència de poder fer un tractament mantingut durant l'any, malgrat que durant molts mesos no tingui cap símptoma, que millor, però no hem d'esperar que inclús a l'hivern tinguem problemes d'aquest tipus.
Quan el problema ja és massa gros, oi? No cal esperar que la cosa arribi
Exacte.
A aquest extrem.
Però aquí, per exemple, a nivell d'alimentació, com es explicarà el David, hi ha petites coses que ens poden ajudar en un moment agut, com pot ser aquesta època, doncs, per tal d'alleugerir doncs, aquesta inflor, aquesta cama que està tan inflada i que ens provoca tan mal i que moltes vegades no ens podem ni posar ni les sabates.
Doncs, David, ens interessa molt saber què podem fer en aquests casos des del punt de vista de l'alimentació.
Molt bé, doncs aquí serà molt important, en quant a l'alimentació, vigilar tots aquells aliments rics en sodi, com és el cas de sal refinada, embotits, pernil, pavo, tot tipus d'embotits, formatges, sobretot aquells formatges més salats, tot tipus de proteïna animal, que sempre té una concentració de sal més elevada, aliments precuinats, que normalment que podem trobar a supermercats, etc, que normalment s'utilitzen moltes sals per tal de conservar aquests aliments. Sí? Llavors, aquesta concentració de sodi, d'aquest mineral, en l'alimentació ens farà retindre més líquid al voltant fora de la cèl·lula extracel·lular. Això en generarà aquesta retenció de líquids i aquest efecte de cames pesades. Per altra banda, intentarem i procurarem fomentar una alimentació més rica amb aliments que siguin més diurètics, que ens ajudin a eliminar tot aquest líquid extracel·lular, tot aquest líquid que està retingut a nivell extracel·lular del cos, com són principalment aliments com les verdures. Sobretot hi ha un tipus de verdures com és, doncs, per exemple, la ceba, el porro, l'api, bolets, tot tipus de vegetals, el nap, aliments com els cereals integrals, que ens ajudaran també, degut al seu contingut baix en sodi i ric en potassi, a reduir aquest líquid, a orinar una miqueta més i així, d'aquesta manera, alleugerir aquesta retenció de líquids i afavorir estar molt més lleugers. I això es dona perquè en el cos els aliments i les vitamines, com tot, entren en equilibri. Llavors, ens hem de procurar trobar aquests aliments que tenen un equilibri entre sodi i potassi. Quan aquests aliments són molt rics en sodi i baixos en potassi, com tenim, per exemple, aliments, com hem dit abans, aquests embotits o aliments molt processats o molt refinats que s'han utilitzat sals per conservar-los, ens faran retindre líquid per una qüestió d'osmosis. De la mateixa manera, hem d'anar a buscar aliments naturals, aliments que no hagin estat refinats, perquè en aquest procés de refinar, molts cops es perd aquest equilibri entre minerals.
Caram, això és una explicació molt interessant, no? Sobretot la sal, sabem que en excés és dolenta, però potser no sabíem que en aquesta època de l'any, a més, hi hem d'anar més en compte quan tenim problemes.
I sobretot, la sal no és una cosa que no calgui utilitzar, no? Al contrari, ens aporta minerals de molt bona qualitat, però seria interessant anar a buscar una sal sense refinar, una sal en què el seu equilibri en minerals està equilibrat, tal com ve en el mar. En el mar és on ha aparegut la vida, hi ha un equilibri de minerals perfecte. Ara bé, si agafem aquesta sal i la comencem a refinar, a processar i a afegir minerals per tal de buscar un a nivell mercantil una cosa més atractiva, farà que sigui més desequilibrat per al nostre organisme.
I a banda dels aliments, David, suposo que, vaja, no ho sé, tu m'ho diràs, però no sé si la part de que és la hidratació, és a dir, de beure líquids, també hi juga un paper important en aquest tema de la circulació.
Molt important. Llavors, beure líquids, sobretot ara que fa calor i nosaltres tenim un desgast hídric de líquids més elevat a l'estiu, que anem constantment suant més, etc, és important la ingesta de líquids, sobretot entre hores. I buscarem aigües de mineralització dèbil. Per què? Perquè l'aigua no ha de ser una font de minerals, sinó ha de ser un vehicle per aquests minerals en el nostre cos. Val? Si aquesta aigua ja està saturada de minerals, no permetrà que jo pugui eliminar l'excés de sodi, etc. Per tant, buscarem aigües, que en podem veure en moltes marques comercials, que ja ens especifiquen que aquesta aigua és de mineralització dèbil, per ajudar a aquests ronyons puguin anar filtrant tots aquests minerals en excés i tornar a equilibrar els nostres minerals al nostre organisme i recuperar el nostre balanç hídric al cos.
No sé si hi ha algun tipus d'infusió d'algunes herbes o alguna cosa que pugui anar bé també en aquests casos.
Sí, i tant, podem trobar aquí qualsevol infusió, però sobretot hi haurà infusions de fulla verda, per exemple, el té verd és molt diurètic, la cua de cavall, l'espino blanco, tenim la carxofa, infusions que es fan amb ortigues, per exemple, ortiga seca, evidentment, i totes aquestes infusions són molt diurètiques i ajuden a l'eliminació també d'aquests líquids.
Que a més ara, encara que l'estiu infusió, doncs ho associem amb una beguda calenta i no ve tant de gust, suposo que també te la pots prendre freda, no? La infusió.
Sí, templada, que és la forma millor per prendre els aliments.
Exacte. Vaja, doncs un tema aquest interessant, molt preocupant per molta gent que el pateix cada estiu i que a més em sembla que té un punt d'hereditari, no? Aquest tema de les cames pesades, de la mala circulació, i pot haver un factor hereditari aquí, doctor?
Exactament, sí, hi ha un factor hereditari, també sol passar més en persones d'una constitució molt concreta i segons el tipus de treball que tenen, no? Tenim en compte que nosaltres tenim un sistema venós que necessitem moure'ns, com tot l'organisme, però quan aquestes persones, en comptes de moure's, es passen moltes hores sentades o conduint, doncs, per exemple, estem afavorint un problema de varius, no? I de problema d'insuficiència venosa, al igual que les embarassades, no? Que els últims mesos del seu embaràs s'agreus en tots aquests problemes d'insuficiència venosa degut al pes i al nen que porten al ventre, no? Llavors hi ha factors hereditaris i també hi ha factors com aquests que t'he comentat, laborals o no laborals, com és l'embaràs, també, en aquest cas.
Doncs tenir-ho en compte també perquè, ja sabeu les recomanacions que hem donat avui, que ens han donat el doctor Forés i el David Gasol, si patiu de cames pesades, doncs evitar aquests excessos de sol, de calor, fer una mica d'exercici.
I sobretot fer una bona prevenció, però durant tot l'any.
Durant tot l'any.
No és el més important.
Per l'últim moment.
Exacte.
Evitar els aliments amb excessos de sal i beure bé i, si cal, alguna infusió de les que ens ha comentat el David, de fulla fresca, doncs millor que millor. Doncs, doctor Jordi Forés i David Gasol, moltíssimes gràcies a tots dos, com sempre, per ser amb nosaltres al Vademecum. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Al Vademecum disseccionem la tele.
Doncs vinga, va, que ja tenim les crispetes a punt, ens repartinguem el sofà, agafem el comandament a distància i parlem de sèries. La d'avui és una de les més conegudes i les més exitoses dels últims anys de la televisió, ja no només entre les que parlen de metges, sinó podríem dir que en general. Una sèrie que va començar a emetre's l'any 2005 als Estats Units i que ha durat 10 temporades, l'última de les quals va acabar fa tan sols un any. Durant aquest temps ha rebut diversos premis, com ara el Globus d'Or a la millor sèrie i un parell d'Emmys, i a l'estat espanyol s'ha pogut veure per 4 Divinity i la Fox. Estem parlant de... Exacte, estem parlant d'Anatomia de Grey, una sèrie que ens explica la vida i el dia a dia de Meredith Grey, que és una jove metgessa, i els seus companys de feina, que a l'inici de la història comencen les pràctiques en un hospital de Seattle. Avui qui ens farà la dissecció d'aquesta sèrie és la doctora Mònica Fernández, que és hematòloga de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Mònica, bona nit i benvinguda a Badabécum.
Hola, bona nit.
El primer que crida l'atenció de la sèrie és el seu nom, no? Perquè és com un joc de paraules entre el nom de la protagonista i un dels manuals d'anatomia més coneguts i més utilitzats en medicina, no?
Sí. És un dels dos que s'utilitza des de primera carrera.
Que és un manual que, vaja, els que estudieu medicina el coneixeu perfectament.
Sí.
Al començament de la sèrie, Mònica, la protagonista i els seus companys entren, diguéssim, a fer les pràctiques al MIR, que diem aquí, a un hospital, i molt sovint se senten a dir que són l'esgraó més baix de l'hospital i es troben en situacions que no s'esperaven. No sé si en algun sentit t'hi vas sentir com identificada amb això.
Bueno, sí que és veritat que quan entres com a R1 a dins de l'hospital ets la cadena més baixa, això és veritat. Mm. I sí que és veritat que també et trobes en situacions en què no saps què fer i que no saps com actuaràs en aquell moment i al final t'acabes sortint com pots.
Clar, perquè suposo que és la primera vegada, per exemple, que et toca trobar-te en una situació d'urgència o en un quiròfan, doncs no saps ben bé com reaccionar, no?
Sí, bueno, jo estic a urgències, no a quiròfan, perquè no soc part de la part mèdica, però sí que és veritat que quan ve algú que està malament en aquell moment, t'entra, i és la primera vegada, t'entra de tot, t'entra por, t'entra pànic, i en aquell moment és com, què puc fer? Com a les arreglos per sortir-me a mi que el pacient segueixi endavant. Però per això sempre hi ha els que nosaltres diem els adjunts, que són els que supervisen una mica el que estem fent.
Clar. Anava a dir que a mesura que van passant les temporades de la sèrie, anem veient també com progressen professionalment els protagonistes. Uns van cap a millor, altres o bé marxen o bé es queden sense feina, no? Això també és una cosa que avui en dia pot passar bastant sovint, no?, en l'àmbit hospitalari.
Sí, bueno, normalment els que marxen són... se'n van els primers anys del MIR. Després ja els que es queden a partir de segon ja no ho solen deixar. I un cop s'acaba els 4 o 5 anys, hi ha gent que es queda aquí, dins del mateix hospital, o hi ha gent que se'n va a altres hospitals. Depèn una mica de la situació de cada servei.
Clar. Diries, però, en general, que Anatomia de Grey és una sèrie realista? És a dir, des del punt de vista del dia a dia dins un hospital, des d'un punt de vista mèdic, és realista?
No és realista. Hi ha algun punt que potser sí que et sents una mica identificat, però no és gens realista. O sigui, és una sèrie que es basa sobretot en relacions sentimentals, que sí que em passen, però em poden passar un parell o tres. No ara vaig amb aquest, després... i després vaig amb l'altre, no sé, és com molt exagerat tota la situació.
Clar, però diguéssim que quan es tracta algun tema així mèdic o s'intenta reproduir una situació dins un hospital, hi ha alguna cosa que recordis haver vist a la sèrie que pensessis, apa, quin disbarat, això no és així?
Sí, no sé dir-te ninguna situació, però sí que ho he pensat,
sí,
de que no és com realment passa en la situació. Però també és veritat que no reflexa la situació espanyola, sinó que reflexa a Estats Units.
Clar.
Llavors, clar, a vegades no és el símil igual.
¿Quieres que quedemos?
No
quedaré. Y no voy a volver a acostarme contigo. Eres mi jefe.
El jefe de tu jefa.
Eres mi profesor. Y profesor de mi profesor. Eres mi profesor.
Pero no soy tu hermana.
Me estás acosando.
Subo en el ascensor.
Oye, he trazado una línea.
Ara ho deia la Mònica, el fil argumental de la sèrie són les relacions sentimentals i sobretot aquesta relació entre la protagonista, la Meredith Grey, i el doctor Derek Shepherd, que després resulta que està casat, no?
Sí.
Això, vaja...
És... Està casat i ella se suposa que és la amb la que li posa els cornos a la dona.
Ja, que s'ha convertit en la seva amant sense saber-ho, podríem dir.
Sí, exacte.
Si no estem desvetllant cap cosa de l'altre món, perquè suposo que els fans d'aquesta sèrie ja han arribat a aquest capítol, que és el principi de la segona temporada.
Sí, ja, això passa al principi de tot.
Clar. La Meredith és filla d'una altra metgessa, la seva mare, que a més resulta que està malalta, no?, a la sèrie. I és com una paradoxa veure una metgessa pacient i una altra metgessa, que és la seva filla, que la va visitar, no? No sé si això... Creus que aquí han volgut jugar una mica amb la paradoxa de dir, bé, els metges tampoc estem exempts de vegades d'aquestes coses.
Bueno, això sí que passa, en la vida real. Mm. O sigui, hi ha gent a l'hospital que es posa malalta i són coneguts i també els hi passen coses greus i també, vull dir, et trobes en situacions que penses, ostres, família metge, tots són metges i li passa algú, pues, a un de la família.
Ja, yeah. I és una situació una mica estranya, no?
Pot ser una situació real.
Clar. En general, mira, jo, per exemple, sóc una mica aprensiu i algunes sèries de metges de vegades no me les miro perquè algunes escenes em resulten una mica ofensives. Però diries que Anatomia de Grey és no apta per als aprensius? És a dir, hi ha molta sang i fetge o...?
No, per les que més hi ha sang i fetge.
Vaja, no hem de patir per aquest sentit, eh?
No, jo veia ma mare, que també és bastant aprensiva, sí? I no li feia cosa.
In my family?
I am simply saying I am not going anywhere. I am staying here.
We can choose to be afraid.
Aquesta és l'escena final de la sèrie, en la seva versió original, efectivament, al final de la desena temporada. No sé si has arribat en aquest punt, Mònica, tu, de la sèrie.
No he arribat al final de la temporada, vaig deixar a mitjans.
Així no farem spoilers, però... però, vaja, el que sí que queda clar també, al final de cada capítol, com per exemple en aquest passava ara, no?, se sent la veu en off de la protagonista que explica alguna cosa o que fa alguna reflexió. Això sempre, no?
Això què?
Vull dir que passen tots els capítols, sempre s'acaba així el capítol.
Sí, sempre hi ha la veu en off i sempre acaba fent com la situació del capítol en general, com quina és la part que es queda a ella.
I fa com alguna reflexió, sempre és una sèrie bastant reflexiva en aquest sentit, no?
Sí. Mm.
I suposo que, no sé si coincidiràs amb mi, però una de les millors coses de la sèrie crec que era la banda sonora, ja no només pel tema principal que hem escoltat abans, sinó perquè constantment hi havia moltes seqüències acompanyades de bona música, i de fet em sembla que cada episodi portava el títol del nom d'una cançó.
Sí, la veritat és que sí, que la banda sonora de la sèrie està molt bé i inclús, a part de la sèrie, la podries escoltar com a banda sonora, només.
Esclar, es podria fer un CD i tot, segurament, i deu ser un CD de la banda sonora de la sèrie. En fi, Mònica, no sé si... així, en general, a grosso modo, tot i que ens has dit abans que no és una sèrie gaire realista, però la recomanaries, Anatomia de Grey, a aquells que no l'hagin vista?
Jo sí que la recomanaria, però la recomanaria perquè, bueno, jo crec que en l'àmbit mèdic no acabem una mica com cansats de veure sèries de metges. Llavors la recomanaria a gent que no fos metge.
Clar.
O que no estigués dins de l'àmbit hospitalari.
O sigui, més com a sèrie, més pel seu argument intern com a sèrie, que no pas per la reproducció del que és el dia a dia de la...
Sí, exacte.
Molt bé. Doncs, Mònica Fernández, dermatòloga de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, moltes gràcies per ajudar-nos avui a fer la dissecció d'aquesta sèrie d'Anatomia de Grey. Gràcies per jugar amb nosaltres a la Vademecum. Bona nit.
Bona nit. Adéu. Moltes gràcies.
Si ens voleu enviar les vostres consultes, busqueu-nos al Twitter, @vademecumcat, al Facebook, facebook.com/vademecumcat, o escriviu-nos a vademecum@radioestel.cat. Ho trobareu tot al nostre web, www.vademecum.cat.
recta final del programa, que ja us haureu adonat que està pràcticament monopolitzat per l'arribada de l'estiu, per la calor, per aquesta època de l'any que és realment particular i que des del punt de vista mèdic i sanitari també doncs, té moltes particularitats. Hi ha moltes incidències o molts perills estacionals, en podríem dir. Per exemple, les cremades amb el sol a la platja, les picades de medusa, de mosquits, les insolacions, intoxicacions alimentàries o cistitis, sobretot en el cas de les dones. En fi, per parlar de tot això i sobretot de com evitar-ho, avui tenim amb nosaltres el doctor Anton Pujol, que és metge de família de Reus i col·laborador, com ja sabem també, de la revista Salut Total. Doctor, bona nit, benvingut a Vademecum.
Bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres. No sé si l'estiu és l'època de l'any en què els metges, vaja, com vostè, especialment a les zones costaneres, tenen més feina.
N'hi ha uns quants que sí, sobretot els que es dediquen a urgències. Jo ja per la meva edat i per tot ja hi passo una mica per damunt ja de tot això.
Però segur que n'ha hagut de passar moltes,
n'he passat moltes.
N'ha vist moltes a la consulta.
Tinc una experiència de platja i d'estiu molt grossa.
És, vaja, sense espantar ningú, però és perillosa, entre cometes, la platja. Té els seus perills.
Té que tindre respecte. Respecte. Anem molt, molt sobrats a la platja i hi ha pocs accidents, però a vegades poden arribar a ser greus. Ja el més greu és l'ofegat.
Esclar.
Però a part d'això, hi ha molts petits accidents que almenys te poden desgraciar les vacances.
Quines precaucions així, a tipus general, suposo que moltes són de sentit comú, però quines precaucions recomanaria vostè a la gent a l'hora d'anar a la platja?
La primera és tenir cura del sol i de la calor. La gent confon moltes coses, moltes vegades el sol i la calor. Diu, no, jo ja m'he posat una gorra. Bueno, escolti, una gorra per la calor no li fa res.
Clar.
A millor els raigs directes del sol no li tocaran a la cara, però res més. La calor. La calor és horrorosa. Penseu que amb una cala, amb una platja de sorra, és com un forn. L'aigua reflexa el sol, la sorra reflexa la calor i el sol, i si no bevem, si no estem a l'ombra de tant en tant, si no ens remullem, podem agafar unes temperatures altíssimes.
Yeah.
I això la gent no se'n dona en compte.
I això...
No, sentit comú, poc comú.
Tot, no?
Poc comú.
Poc comú, exacte. Poc comú. No és gaire freqüent, no? Vol dir. Suposo que estem cansats de repetir molts d'aquests consells, no? Però, per exemple, el tema de les cremades amb el sol, el tema de prendre el sol.
Això s'ha reduït moltíssim.
Sí?
Això la gent és l'únic que està, ho té molt clar, perquè el càncer de pell, els melanomes, tenen por. La gent se'n dona compte que això és perillós i hi ha molt bones cremes que la gent s'aplica, es posen baix una sombrilla, però s'ha reduït, però existeix aquest perill. Sobretot, jo he vist moltes cremades en dies que estan una mica ennuvolats.
Ah, clar, que te'n refies una mica.
Que te'n refies, estàs fresquet, fa una mica d'aire, dius, ah, avui no fa calor, i s'estan sense protecció.
Clar.
I aquest dia és les lligues cremen.
I no te n'adones, penses que el sol no t'incideix tan directament.
Exacte. I els ultravioletes passen directes.
I segons com, de vegades encara és pitjor, no? Sobretot tenint en compte el tema de les hores, no? Hi ha unes hores que són les de més perill.
Les del migdia. Sí. Les del migdia, quan els raigs són més verticals, és el pitjor que hi ha.
A l'estiu també, ho dèiem abans, no? El tema de les intoxicacions alimentàries és recurrent, és freqüent?
Sí, és freqüent. Jo quan vaig començar, quan vivia a Mallorca, fa ja 20 i quasi 30 anys, aproximadament dels turistes, un 4% emmalaltien per diarrees, salmoneles, Escherichia coli, per moltes classes de diarrees. O sigui, les gastroenteritis de l'estiu.
Sí.
Un 4%, dels turistes. Avui dia no arriba a l'1%.
I això està provocat per algun tipus d'aliment en concret? O...
Això està provocat, una, per les males condicions de les cuines o de la manipulació dels aliments o perquè es trenca la cadena del fred, perquè és molt important la cadena del fred, del camió que ve refrigerat, o bé perquè hi ha gent que són també amb poc sentit comú menjant.
Clar.
En poc sentit comú. Vull dir, sobretot amb aquests resorts que tenen bufet lliure, es fan veritables animalades.
Que vol dir que enmig d'un estiu es poden menjar una fabada?
Sí, s'ho mengen tot el que els hi posis davant s'ho mengen.
Esclar. Tornant una mica a la platja o a les piscines, perquè també a l'estiu no hem d'oblidar que moltes famílies van a la piscina, una de les molèsties que pateixen sobretot les dones és la cistitis, oi?
La cistitis, sí.
Això sí que és molt freqüent.
Això amb les dones, per l'anatomia femenina, que tenen una uretra molt curta, és molt fàcil que te'ls entri una infecció o del biquini o del banyador mullat, de moltes hores mullat, que ha estat rebregat per la sorra o les cadires o el terra, doncs és molt fàcil que tingui una infecció. Infeccions recurrents. Hi ha noies que ho tenen més que altres, ja, depèn de les defenses.
I això passa pel fet de no treure's el banyador de vegades quan...
Exacte, d'estar moltes hores amb els banyadors mullats és un factor que ajuda en això.
Això els homes no ens passa en principi.
No tenim aquesta sort.
Però vaja, tampoc és recomanable, suposo, estar tot el dia amb el banyador mullat i tot plegat, no? Què me'n diu de les meduses? Vaja, perquè què hem de fer? Perquè hi ha moltes teories sobre què hem de fer si ens pica una medusa, algunes de les quals són una mica desagradables.
Bueno, la medusa... Ens tenim que anar conscienciant que això és un problema en moment. Uh-huh. De moment, per el que es veu, és un tema en moment, perquè és per augment de la temperatura de les aigües, que sembla que es reprodueixen més, i per falta de depredadors. Abans hi havia moltes tortugues que s'alimentaven de meduses. Això s'ha trencat aquest cicle ecològic, i ara meduses, segons els vents, segons les temperatures, tindrem moltes meduses. Què podem fer? Primer, no assustar-se, perquè aquí no en tenim cap de perillosa. És molt raro trobar
la caravela portuguesa o una cosa d'aquestes, no, no n'hi ha de perillosa.
Passa que són molt desagradables. Mm. I si et piquen, pots passar molt mal rato. Què tens que fer? Rentar-te de seguida amb aigua de mar.
Amb aigua de mar?
Amb aigua de mar. O, si tens suero salí, doncs suero salí. Comprat a la farmàcia, o compres una botella, o ja xorro. Mai frotar per treure't res. Perquè al frotar el que estàs fent és aplastant les substàncies i encara és pitjor. Aplastant les substàncies urticants contra la pell i encara seria pitjor. O sigui, a pressió d'aigua, rentar-te-ho. I després jo aconsello directament aplicar una crema de cortisona. Uh-huh. Ja sé que molts metges diuen, oh, això és una animalada, això no es pot fer, perquè això és un metge... Bueno, escolti, per posar un dia una crema de cortisona no passa res. No, perquè, a més, si anem al metge, és el que farem, posar una crema de cortisona. Clar. Vull dir, res d'amoníac pot servir, però res d'amoníac, res de crema dental, Coca-Cola, he vist posar Coca-Cola, he vist posar 100 coses.
I, escolti, allò que diuen de l'orina, que va molt bé per la...
Perquè és amoníac. Perquè l'orina... Sí, sí.
Jo, és agradable, però...
De petit a mi me'n van passar una vegada.
Sí.
Van fer un pipí amb fang i amb el fang ho van aplicar.
I va anar bé.
I home, va calmar algo. Perquè era fresquet. Era... Però no té cap sentit.
Vaja, si tenim una crema a la mà, és bastant més...
L'he vist posar vinagre. Per què tens que posar vinagre? Si tens una farmàcia al costat que et vindran una cremeta de qualsevol.
Clar. No. Escolti, i més freqüent que la picada de medusa, tot i que vostè ens deia que ens hem d'anar acostumant a que això pot ser freqüent, però encara més freqüent és la picada de mosquit, no? I ara, escolti, amb l'arribada del mosquit tigre estem tots espantats.
I la mosca negra.
Sí, també.
Sí, bueno, no podem fer res. El que recomanem als metges és que els jardins i tot no tinguéssim aigües estancades, que és on se reprodueix tots els mosquits.
Clar.
I quan te pica un mosquit, aigua i sabó i també la crema. A vegades s'ha de donar un antihistamínic per via oral, prendre's un antihistamínic i ja està, no té més importància.
Potser sí que és important reconèixer si la picada és de mosquit tigre o no ho és, no?
Que és, home, els de tigre fan una reacció molt més forta, però clar, si no veus el mosquit no ho saps.
Clar.
No ho saps. Si no el veus i els coneixes els dos...
És difícil de saber.
És molt difícil. Eh?
Ho dic perquè la setmana passada parlàvem de l'arribada d'aquesta malaltia tropical, el chikungunya.
El chikungunya,
no?
Sí.
Que estan arribant malalties d'aquest tipus a través, precisament, del
tigre. Del perquè és el vector que un, si, una, si pica en una persona infectada, pot passar-ho a un altre infectat.
Clar.
Infectar una altra persona. Però, bueno, són riscos del món global que estem vivint.
Que cada dia ens en trobem amb noves sorpreses d'aquestes.
Moltes, moltes.
Molt bé, doctor. Doncs vaja, no sé si vostè té pensat anar-se'n de vacances aquest estiu.
Sí, vaig, però me n'aniré cap al Pirineu.
Estarà més tranquil que no pas a la platja. No,
exacte. Hi ha petits problemes, altres petits problemes, que també són molt molestos, que són els eriçons.
Per exemple,
que es pot xafar-los, se't claven un munt d'agulles dintre, un munt d'espines... No cal treure-les, si no et fan molta molèstia, però a vegades convé treure-les. Sempre recomano anar a un centre sanitari. Uh-huh. He vist una cosa que no se'n parla quasi mai, molts d'ams, ferides amb els ams.
Ah, sí,
ams enganxats. Sí, perquè a l'estiu tothom s'ha comprat una canyeta i se'n va a pescar i no en té ni idea.
I s'enganxa
amb l'am. I s'enganxa a ell o al company, o al fill. El papà que li ensenya el fill i acaben els dos enganxats amb un am.
Acaben pescant una cosa grossa.
Sí, això ho he vist moltes vegades. I no és una urgència greu, però es té que anar al metge perquè et tregui l'am. No intenteu treure'l perquè, precisament, l'am està preparat perquè no pugui sortir.
Clar.
Està preparat.
I si ho intentes treure encara pots fer una ferida
fer més, mal.
Més grossa.
Si no et va a la cara, no hi ha perill. A la cara l'únic problema és que t'agafi un ull o la senyal que et pugui quedar, però una mà o un braç o... no passa res.
Clar. Doncs ja ho veieu, l'estiu s'ha d'anar amb compte i prendre algunes precaucions.
Exacte.
I avui doncs, us hi hem ajudat a que tingueu unes vacances una mica més doncs, millors amb les recomanacions del doctor Anton Pujol, que és metge de família i que avui li volem donar les gràcies per estar aquí avui amb
vosaltres. A Ràdio Estel, que estic molt content d'haver vingut.
Doncs un plaer, ja ho sap,
plaer.
Quan vostè vulgui, doctor.
I a tots els oients... Que aprenguin alguna cosa, que tinguin sentit comú.
I que passin un bon estiu.
Moltes
gràcies, doctor. Fins la propera. Doncs així acabem amb aquestes recomanacions que, vaja, que no tenim en compte l'hora d'anar a la platja de la mà del doctor Anton Pujol. Doncs d'aquí a pocs segons arribarem a les 11 i esperem, com sempre, que el programa us hagi resultat interessant i útil. I moltes gràcies per fer-nos confiança. Ja sabeu que podeu recuperar i descarregar el programa a la nostra pàgina web www.badamecum.cat i a la de Ràdio Estel, www.radioestel.cat, i que ens podeu seguir tant al Facebook com al Twitter. Si us ha agradat, dissabte vinent, més. Tornarem a les 10 de la nit amb Emili Pacheco a la direcció, Eva Caballero a la redacció i producció, Mario Ramírez al muntatge musical i al control de so i un servidor, en Biel Cadira. Doncs això és tot, fins la setmana que ve. Bona nit i salut.
Alopel Escuma, un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies, un producte de Catalysis SL. Alopel Escuma, un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies, un producte de Catalysis SL.